Malgrat que estiguem de vacances, tenim ganes de seguir fent podcasting i, per sort, vam pensar ara fa un any en fer això que en diem els minuts mosseguis. En Tomàs està aprenent-se la feina de fer unes entrevistes estupendes i, en aquest cas, jo ho faré solet. Ho faig jo solet, directament gravant amb l'iPhone. Ja veurem a veure com sona. Estic fent servir un micròfon de Lavalier, de la casa Rode. Ja posarem el link en aquest micro, que és un molt bon micro per fer això, gravacions quan no tens un estudi i tens alguna cosa que dir. De fet, no estic ni escoltant amb els micros a mi mateix, o sigui que sento el meu eco. Aquest episodi tinc ganes de parlar sobre el futur de l'automoció. És un tema que m'interessa molt, ja ho sabeu, sóc un fan de Tesla, mossega la poma, tots volem un Tesla. I, a més, el mateix Apple s'està rumorejant que volen fer un cotxe. Diuen, s'està fent un cotxe i tothom està parlant això. Jo crec que no, ja us avanço que no crec que Apple estigui fent un cotxe, tot i que després parlaré del que jo crec que està fent i del que crec que hauria de fer i que segurament farà Google i faran altres dels grossos. El mateix IBM jo crec que sí acabarà ficant. Però primer deixeu-me parlar de Tesla, perquè hi ha hagut dues notícies, de fet tres notícies a Tesla des que vam acabar la temporada. Una és una notícia malaurada i és que va haver-hi un accident amb un cotxe Tesla utilitzant la funcionalitat d'autopilot, de pilot automàtic. Havíem ja parlat en el programa sobre el tema del pilot automàtic i havíem dit que d'entrada és una funcionalitat que té el cotxe, que porten els Tesla, que es va actualitzant, els Tesla són com telèfons que reben actualitzacions de software i tu pots activar aquest pilot automàtic, però tant legalment, segons la legislació vigent, com per les recomanacions de Tesla, has de tindre les mans en el volant i tu ets el responsable del que passa amb el teu cotxe. Per tant, d'alguna manera, Tesla aquí es renta les mans, almenys inicialment ja se les tenia netes, però evidentment, ja havia jo comentat, si tu tens el cotxe que està conduint-se sol, doncs és molt fàcil perdre l'atenció. Jo, per exemple, acabo ara de fer més de 4.000 quilòmetres conduint per Europa amb la família i he fet servir això que se'n diu el control de creuer i és una cosa que em permet fer tirades molt més llargues. Jo potser sense control de creuer no puc fer més de 400 quilòmetres d'una tirada i he fet gairebé 750 o 800 quilòmetres en tirades de 6-7 hores. O sigui que permet que et cansis molt menys, però bueno, has de posar les mans en el volant i de tant en tant has de frenar. Però aquestes assistències a la conducció són interessants. El que passa és què passa quan li deixes el cotxe que ho faci tot? Doncs que perds l'atenció i un problema pot ser una qüestió de menys d'un segon. I en aquest cas el que va passar va ser que hi havia un camió que era d'un blanc brillant, hi havia un contrallum, el cel es veia completament blanc, ni el pilot ni el cotxe van veure res i es van fotre a sota d'un camió, és allò intentant atravessar el camió per sota, i el Tesla Model S que portava, doncs el problema va ser que va picar amb el vidre i algun ferragot es va ficar i va fer una ferida mortal en el conductor. Altres vegades, altres Teslas han xocat contra, ja sigui conduint automàticament o conduint el pilot, han xocat contra coses i fins i tot a altes velocitats, i com que és un cotxe que té moltes mesures de seguretat, doncs no hi havien hagut, doncs s'havien salvat, però en aquest cas ha sigut un accident estrany, en unes condicions molt estranyes, i mira, doncs hi ha hagut algú que ha mort i això és molt... és molt trist. El que ha dit Tesla és una mica curiós, que és el tema aquest de que, segons les estadístiques, en el món cada 60.000 milles, o cada 60 milions de quilòmetres que es condueixen, doncs hi ha un accident mortal. Cada 60 milions de quilòmetres, doncs algú la palma. Us diré exactament quan és... Sí, cada 60 milions de quilòmetres, 60 milions de milles, que serien uns 100 milions de quilòmetres a tot el món, doncs conduint persones, persones humanes, que deia el Mikimoto, doncs hi ha algú que té un accident mortal, i això és molt trist. Però En aquest cas, el que diuen, escolta, mira, els Tesla han corregut amb autopilot doncs més de gairebé 130 milions de milles, és a dir, que gairebé estaríem parlant de 200.000, del doble de milles, i per tant podríem dir, molt, molt entre cometes, i aquest tipus d'estadístiques són molt bèsties, doncs que és el doble de segur. Vaig estar llegint un article molt interessant sobre aquest tema de l'autopilot i dels cotxes que es condueixen sols. Aquí no només està Tesla, està Google i està molta més gent fent aquest tipus de coses. I el problema està en que és un problema que segurament no s'arribarà a la perfecció, no arribarem a un sistema d'autoconducció 100% perfectes. Per què? Doncs perquè es tracta de problemes com fractals, és a dir, posem que actualment la tecnologia estigui al 99% de perfecció, eh? Tenim un cotxe, hem de fer 200.000 quilòmetres doncs perquè hi hagi un accident mortal amb un cotxe que es condueix sol, eh? Que no és una dada estadística vàlida perquè només tenim una ocurrència, per tant no és vàlida. Pot haver-n'hi 3 accidents la setmana que ve i de cop i volta el promig se'n va fer punyetes, o pot ser que afortunadament no es mori ningú més en els propers 2 anys i la xifra de quilòmetres es tripliqui. Són dades molt bèsties. Suposem que és veritat. Doncs diguéssim que això és el 99% de seguretat. Molt bé. Si hem d'incrementar el 99,9% de la qualitat, aquest 0,9% addicional segurament farà falta que multipliquem per 10 la qualitat i la potència dels sistemes que estan treballant en això. I si hem d'arribar al 99,99%, potser haurem de multiplicar per 100 la potència i la qualitat dels sistemes que estan portant l'autopilot. I si hem d'arribar al 99,99, haurem de tornar a multiplicar per 100. És a dir, és un problema que és arribar al 100% és com una sèrie infinita, i cada vegada acostar-nos a un nivell més de perfecció costa més. Evidentment s'ha de treballar en això, vale? I segurament les solucions, si apliquem allò que parlem a Z-test, és de la llei del Pareto del 80-20, segurament quan hi ha altres maneres d'arribar, de millorar la seguretat dels cotxes que es condueixen sols. Jo crec que una de les coses més interessants que es pot fer, per exemple, és que els cotxes parlin entre ells. És a dir, si hi ha... Em torno a repetir, he fet 4.800 quilòmetres conduint per Europa, i una de les coses que he estat fent contínuament és anar a l'autopista, anar intentant endevinar què foten els cotxes i els camions que van al meu voltant a l'autopista. Per què? Perquè no anem a velocitat constants, doncs alguns doncs anem a 130, que és el que ens permeten les autopistes franceses, hi han camions doncs que van a 80 i de ser deixen anar a adelantar a un camió que va a 79 i llavors has de fotre la frenada padre, hi han alguns doncs que decideixen doncs que perquè porten un cotxe d'alta gamma doncs que tenen que anar 200 per hora i et van fotent llums i empenyant a la gent, llavors, i has d'anar veient doncs per on va la cosa. Si els cotxes es diuen, ei, estic aquí i tinc intencions de fer això, doncs es poden començar a treballar protocols que segurament seran una estratègia molt millor que crear un cotxe que reaccioni automàticament. Després hi ha una altra cosa, que simplement que la carretera t'expliqui el que fa. Jo, per exemple, trobo que condueixo molt més bé quan vaig amb el GPS activat, doncs perquè quan vaig per carretera de curves em diu cap on va la curva i si una curva s'obre o si una curva es tanca, i fins i tot el sistema que tinc em diu que estic en un tram d'alta concentració d'accidents, amb la qual cosa doncs vaig amb 4 ulls, bueno, són portulleres, per tant vaig sempre amb 4 ulls, però és a dir, a part de la millora de la qualitat del sistema de conducció automàtic, hi haurà una sèrie de coses doncs que amb petites inversions i amb millores doncs només se m'acudeixen aquestes. A la carretera et pot explicar el que està passant i els altres cotxes ens podem començar a comunicar, i això jo crec que és factible, i poden haver-hi mecanismes de negociació, passa tu primer, passo jo, que és una cosa que a vegades fem nosaltres mateixos quan conduïm, tu passa, o li ensenyes el dit d'una manera simpàtica dient-li que, doncs que ja sap on se'l pot ficar, aquest tipus de coses. El tipus de coses que fem normalment els humans, vale? I aquest tipus de decisions, això necessitem que ho prenguin també els cotxes. Ara anem a parlar del master plan de Tesla, perquè Tesla, com sabeu, Ara fa 10 anys, l'Elon Musk, que és aquest senyor tan carismàtic, que parla, que fa aquests keynotes que no li agraden a en Tomàs perquè no és Steve Jobs ja, però en canvi aquest senyor és com una fusió estil bola de drac entre el Wozniak i el Jobs. Té la capacitat estratègica i visionària del Jobs, però és així un gran enginyer i un tio que toca tots els dallonses i també té aquesta... aquest nerdiness, aquest geekiness al seu voltant que fa que, doncs, que sigui tan entranyable, com un teletubi enginyer, no? Bueno, doncs el senyor Elon Musk va dir que tenia un master plan, una que fa un cotxe d'alta qualitat i a molt poc volum, però que valdria molts quartos. Per això es va fer una aliança amb Lotus i va fer el cotxe aquest, el Tesla Roadster, que els de Top Gear el van fotre a parir fent ensenyant el Clarkson quedant-se sense gasolina i aquest tipus de, bueno, sense corrent i aquest tipus de coses. Amb els diners i el prestigi que es guanya amb això, doncs, sobretot tant per les ventes com per les inversions que s'atreuen, es crea un cotxe de volum mig que val, també és un cotxe car, és diguéssim una berlina de luxe, que és el model S, que és el que ha tingut l'accident, vale? Que era un cotxe, doncs, això, de 100, 120.000 dòlars, 200.000 dòlars els d'alta gamma, que són aquests que porten el P94, el P94, que és un que té la velocitat lúdica, o sigui que accelera de 0 a 100 en 2,8 segons, o una bestiesa així. Aquest és el que s'ha fotut la pinya. I la idea és, a partir d'aquí, construir un cotxe d'alt volum, que és el Tesla 3, que és aquest que encara no han lliurat, que han ensenyat i que tanta gent ha comprat, i que és un cotxe, doncs, que costa, doncs, entre 50 i 70 mil euros en funció de les opcions que tu li posis. I entremig hi ha hagut aquesta cosa estranya, que és el Tesla X, que s'obre fent el pajarraco i que està tenint tants problemes amb les entregues i fins i tot amb la fiabilitat. Però evidentment, quan tens un cotxe que les portes s'obren així com si fos el DeLorean, doncs és molt, molt xulo i està molt bé. I una altra cosa que sempre han dit que era és proporcionar energia solar, perquè evidentment si tu fas un cotxe, tens un cotxe elèctric i l'endolles a casa teva i la teva electricitat s'està generant, doncs, amb una planta de carbó, o amb una planta de cicle combinat, o amb una que estigui cremant gas natural, doncs al final estàs generant, no estàs salvant el planeta, diguéssim. Aquí l'objectiu d'aquest senyor és salvar el planeta, almenys va això, després intenta salvar la raça humana enviant-nos cap a Mart, però això és una altra història per un altre programa. Molt bé, doncs tenim energia solar i això. I fa 10 anys que està dient que farà energia solar. I a Tesla no ha fet energia solar. No ha fet energia solar. El que va fer va ser convèncer el seu cosí i invertir, fer una petita inversió en una companyia que es diu Solar City, que el que fa són plaques solars, és un dels venedors més importants dels Estats Units de plaques solars, i fan aquelles bateries fantàstiques. I llavors el que ha fet ara, és fet un moviment molt interessant per ell, vale? Perquè el que ha fet és que la seva companyia, Tesla, compri l'altra seva companyia per una pasta tremenda, i aprofita la inversió de capital extern del... que entra dintre de Tesla per comprar la seva altra empresa, que és SolarX, amb la qual continua ell tenint accés a la direcció de Solar City, que està ara a dintre de Tesla, però ha cobrat els diners que Tesla ha pagat als propietaris de Solar City, amb la qual d'alguna manera ell s'ha recapitalitzat. Diu, o sigui, que a part que vulgui canviar el planeta, el senyor no és gens tonto, vale? O sigui, és tonto no, aquest senyor tonto no, el que sí que és molt atrevit i intenta fer coses molt arriscades. Ho fica tot sobre la taula. I ara el tio diu, vale, molt bé. Ara, al mitjans de juliol, va treure una nova entrada en el seu blog, que està a tesla.com/blog. Vale, això sí, tesla.com/blog, sí. /blog, doncs, diu, Master Plan Park Deux. Diu que això ho publica el 20 de juliol. En el que diu, escolta, aquí anem a fer una sèrie de coses, vale? I la primera de les coses que diu és, mira, s'ha d'integrar la generació d'energia i l'emmagatzemament d'energia. I el que vol fer és agafar, i en comptes de vendre plaques solars i bateries per separat, la idea és dir, anem a veure si podem crear productes que integrin la generació d'energia, com les plaques solars, integrades amb la mateixa bateria o integrat en el mateix cotxe. I aquesta és una idea superxula. Vale? El que vol fer el senyor Musk és que els propers Teslas que surtin vinguin amb un sostre solar, que diu que ha de ser molt elegant i molt maco, un sostre solar, que sigui una placa solar i que carregui la bateria del cotxe mentre està aparcat o mentre està corrents. El qual, a veure, és que és una idea de sopar de duro, no? Però és així. Escolta, si jo cada vegada que anem a la platja hem de cremar quantitat d'energia per refredar un cotxe que se'ns ha escalfat amb energia solar. Cony, agafa aquesta energia solar i fer servir per carregar la bateria, i, o fins i tot crec que hi ha algun model de Toyota que té una placa solar de baix rendiment, però que el que fa és que és suficient com per mantenir el motor de l'aire condicionat i et manté el cotxe fresquet. No està malament. No està malament. Doncs imagina't que, a part de refrescar-te el cotxe, doncs estàs carregant la bateria o fins i tot mentre estàs corrents. No està malament. És una bona idea, i doncs aplaudim. L'altre tema és dir, escolta, s'han de cobrir totes les formes de transport terrestre. És a dir, no només volem deportius, berlines de luxe o vehicles suburbans, com seria el Tesla X, o berlines, doncs, de semiluxe, com és el Model 3, que, cony, és un cotxe car, 50-60.000 euros, continua sent un cotxe car. No, hem de fer un vehicle més barat, hem de fer un vehicle suburbà més compacte, una cosa així, com un Qashqai d'aquests que no aparquen gens bé. La gent que té Qashqais no aparquen bé. És una de les coses que diuen Benjamí Viosada. Envia fotos, sempre que un Qashqai mal aparcat envia fotos a Twitter. Doncs mira, una espècie de Qashqai, però de Tesla. A més, ells volen fer un pick-up, un pick-up que és un d'aquests cotxes que es porten molt a Estats Units, aquests on pots agafar i portar les pales i sacs de gra i cabres i coses a darrere. Diu que l'altre dia van arrestar un que duia una cabra al maletero. Es veu que si el portes a darrere el pick-up pots portar la cabra i no t'arresten. Doncs mira, podreu anar amb un Tesla i la cabra a darrere. Suposo que la Legió estarà contenta i es comprarà un Tesla. I després un utilitari, un cotxe, jo què sé, un cotxe tipus Golf, tipus Ibiza, i suposo que la idea és anar cap a aquest preu. Perquè això passi, perquè evidentment aquests tios tenen uns preus molt bèsties i molta gent està dubtant de que puguin arribar a lliurar aquests vehicles. La idea d'Elon Musk i de Tesla és dir, a veure, la factoria, la fàbrica amb la que es fabrica els cotxes és el producte en si i iteren sobre la pròpia factoria. I això és un concepte molt innovador i molt interessant, ¿vale? Perquè, clar, si tu veus a Martorella una planta de que fabriquen cotxes, ¿vale? Llavors, però normalment es munta una planta i aquesta planta, doncs, s'ha d'amortitzar durant una pila d'anys. No sé quina és l'amortització dels robots, doncs, que estan fabricant els Ibizas o estan fabricant els Q3s aquí a Martorell, però no sé, que algú ens ho digui, però suposo que els robots aquests tenen que durar una pila d'anys, no sé, 10, 20 anys. La idea d'aquests senyors de Tesla és dir, no, nosaltres hem d'agafar i hem de fer iteracions de la nostra factoria cada 2 anys. Per què? Perquè necessiten millorar la qualitat i els costos d'operació d'aquestes factories, i el que està dient és, escolta, en unes tres iteracions de 2 anys d'aquestes factories podem millorar un rendiment entre 5 i 10 vegades. No, o sigui, és una aproximació molt interessant. O sigui, en comptes de fer cotxes millors, és fes factories millors perquè faràs cotxes molt millors i molt més baratos. Fins a on pots arribar a fer aquesta innovació? És a dir, és aplicar l'exponencialitat, no la té el teu producte, sinó la teva capacitat de fabricació. És allò que els que recordin el llibre del Kobe i allò d'esmolar la serra. Vale? Doncs escolta, van esmolant la seva serra i millorant cada 2 anys això. Això és una inversió tremenda i evidentment aquests senyors no tindran beneficis mai més, però com que tothom els hi vol donar diners i tothom vol invertir, doncs escolta, tira endavant, que i a més es foten mogudes com aquestes. A més volen fer coses xules. Volen fer camions. Volen fer tractors, i una cosa molt interessant sobre els autobusos, i és dir, anem a fer autobusos, i llavors, sí, sisplau, feu, sisplau, més petits. Els autobusos a les ciutats són un problema. Per què? Perquè durant molts anys s'han construït autobusos tan grans com siguin possibles. Són enormes, ocupen la totalitat dels carrils a Barcelona. El carril bus és tan ample com un autobús. Què passa? Que quan l'autobús es va movent, s'ha de tirar una mica cap a l'esquerra i va empenyant a tothom. A més, tenen... són grossos, tenen unes inèrcies grosses, tens uns temps de frenada, uns temps d'acceleració diferents, uns temps de càrrega més lents, amb lo que, clar, no n'hi ha tants, s'omplen més, hi ha més cues, és a dir, són mecanismes poc eficients si el que tu tens és molta gent anant en llocs molt diferents. És a dir, fes autobusos més petits, que accelerin més de pressa, que frenin més de pressa, tinguen més autobusos amunt i avall perquè gastaran menys electricitat, que al final els costos d'operació són els que determinen els costos d'aquestes màquines, i segur que tindrem molta més eficiència dintre les nostres ciutats. Sisplau, finalment el que volem és autonomia, és a dir, volem els cotxes que es condueixin sols, vale? I en els cotxes que es condueixen sols, el que ja estan dient, escolta, mira, a partir d'aquí, quan tenim cotxes que es condueixen sols, podem tenir coses com camions que es junten en trens per fer distàncies llargues i aprofiten, doncs, menys resistència al vent, etcètera, etcètera. Mercedes i Volvo crec que ja ha treballat en aquest tipus de conceptes. I després altres coses com el fet de que si tu tens un cotxe, per exemple, un Tesla, i el cotxe es condueix sol, quan tu no el condueixes el podries compartir i que vagi fent d'Uber conduint a la gent mentre tu estàs treballant o estàs dormint, i d'alguna manera et podries fins i tot pagar pel teu Tesla quan no l'estàs fent servir. Una idea una miqueta interessant, sempre quan la gent no faci cotxinades a dintre del cotxe, no? Qui ha vist la pel·lícula Taxi Driver sap de què estic parlant. O sigui que la idea del Plan 2 és dir, crear els sostres solars amb bateries integrades superxules, que el cotxe vagi a tots els segments possibles, fer que la capacitat d'autoconducció, l'autopilot, el pilot automàtic, sigui 10 vegades en comptes de, segons els números aquests que són ficticis, 1,5 o 2 vegades més barata, millors, vale? I doncs, permetre doncs, que qui tingui un Tesla doncs, pugui guanyar diners amb el seu propi Tesla, vale? Sense necessitat. És una mica d'allò, imagineu, ingressos passius amb un Tesla, uau, aquí en dona per un Z-Testers. I ara... Anem a per la segona part d'aquest programa que jo volia fer. Us agraeixo si continueu amb mi, no sé si ho estic fent interessant o no. Anem a parlar d'Apple, vale? Anem a parlar d'Apple perquè el d'Apple és de jutjat de guàrdia. Ens estan dient per tot arreu, tots els blogs, tots els rumors, fins i tot Elon Musk, ho ha dit, de dir, Apple està fent un cotxe. I a més, hi ha un projecte, hi ha un nom de codi, hi ha MacRumors, hi ha 9to5Mac, tothom està parlant del cotxe que està fent Apple. I no se'n donen compte que Apple no està fent un cotxe. I aquí ara entrem en mode cunyat. Apple no està fent un cotxe. Apple, ara com ara, no pot entrar en el sector dels cotxes. A veure, si Apple li dona la gana, es pot fotre en el sector que vulgui. Pot entrar en el sector aeroespacial, pot entrar en el sector militar, es pot dedicar a fer la casitos, si vol. Pot fer tot, té tots els diners del món. Però a veure, ara com ara, una companyia com Apple té que fer alguna cosa que estigui alineada amb la seva estructura i amb el que està fotent. Vale? Llavors, la primera pregunta és, a veure, per què no pot fer? Per què crec que no pot fer? A veure, si Apple té que agafar i fer cotxes i treure-los a volums, de l'ordre, un ordre de magnitud per sota de l'iPhone, vale? Estem parlant, l'iPhone ja ha venut 1.000 milions d'iPhones. Si hem d'estar a un ordre de magnitud per sota de l'iPhone, voldria dir que en 6 anys haurien d'agafar i ser capaços de vendre 100.000 milions de cotxes. Tesla està dient que vol fer 500.000 de cotxes. En els seus plans més bèsties pels propers 3 anys. Imagineu-vos 100.000 milions de cotxes. No funciona. A més, a quin preu el vendrien? Vale. Apple ven coses cares. Molt bé, jo tinc un iPhone. Jo no em puc comprar un Ferrari. Ni que vulgui, ni que em vengui la casa. Bueno, si em venc la casa i me'n vaig a viure sota un pont, potser em puc comprar un Ferrari. Però no em puc comprar un Ferrari. I si me'l compro no el puc mantenir. No puc mantenir un vale? o no puc mantenir un Mercedes d'alta gamma. O no puc mantenir un... O sigui, no puc, i tinc un iPhone d'alta gamma, tinc un iPhone 6 Plus. Vale, segurament no compraré el 7 i hauré de passar una temporada, haurà de durar una miqueta, però tinc un iPhone, i tinc un Mac, i tinc un iPad Pro, i no puc tindre cotxes d'alta gamma. A quin preu sortiran els cotxes? El preu és un factor decisiu. Què ho ficaran? A preu de divisa? A preu de Golf? A preu de BMW Macarra? A preu de BMW d'alta gamma? A preu de Porsche Cayenne? A quin preu ho ficaran? No té sentit. Què han de fabricar? Apple no controla les cadenes d'aprovisionament dels materials per fer un cotxe. Apple no té experiència en fabricar això. I no la guanyarà. Quan Apple es va ficar en la fabricació de l'iPhone, portava gairebé 10 anys fotent iPod, portava 8 anys fent iPods. I construint ordinadors, saben construir semiconductors, coneixen la cadena d'aprovisionament, coneixen els fabricants, saben com fer-ho, no saben fer cotxes, no saben com tractar els temes de seguretat, no saben com fer les proves, fins i tot no estan dins de la cultura dels aficionats a l'automobilisme. És una cultura diferent, no hi són. Per tant, no es ficaran en el sector dels cotxes. És que a veure, és que si treuen un cotxe, vale, us en podeu enfotre de mi a cada programa, vale? Em podeu deixar comentaris, qualsevol cosa que diguin Ludo no té sentit perquè ha dit que no faran un cotxe. Això no vol dir que Apple no estigui treballant en un cotxe. Perdó, no vol dir que Apple no estigui treballant en tecnologies vinculades als cotxes. De la mateixa manera que ho està fent Google. I això és molt fàcil de determinar. Apple Maps. Després de la cagada del Forestal, quan va sortir l'iPhone 4S, amb l'Apple Maps, vale, va ser amb l'iPhone 5, i quan van fotre fora el Forestal, vale, perquè Apple Maps va ser una cagada, per què no van treure el producte? Que havia sigut una cagada brutal. Doncs perquè Apple Maps és un producte estratègic d'Apple i cada vegada va millor. Jo he fet servir moltes vegades a l'Apple Maps per direccions i l'experiència d'usuari en l'iPhone d'Apple Maps per direccions per conduir és bastant millor que la de Google Maps. Almenys pel meu gust. Apple continua invertint en Apple Maps. Pam! I què guanya? Res, és un tema estratègic. Apple ha fet l'Apple Car, que bàsicament el que fa és prendre el control de la ràdio del cotxe. De la ràdio del cotxe. El següent plan quin és? Si tens l'Apple Car, aplicacions de GPS. Però no només això. Què és el que ve? Venen dos tipus de tecnologies molt interessants. Per una banda és dir, tecnologies tipus majordom, Siri. Quan tu estàs dintre un cotxe i estàs conduint, és el moment on és més fàcil d'inventar casos d'ús per un majordom. Estàs conduint. Ei, anem a dinar. On podem dinar? I llavors és quan tu pots tindre majordoms tipus Siri que et diguin, no, escolta, és que aquí a prop hi ha una sèrie de restaurants, que és el que vols, et reservo taula, et busco plaça d'aparcament, et poso la ruta. Places d'aparcament, gasolines. Tens un accident o et trenquen un vidre, com un fill de puta em va trencar un vidre quan estava a Lille per veure si tenia alguna cosa dintre el cotxe. Doncs, escolta, en comptes de parlar amb 10 persones, 10, vaig tindre que parlar amb 10 persones de companyies d'assegurances en 3 idiomes diferents. I cap d'ells era el català. Vale? I un d'ells gairebé no parlo. O sigui, imagineu-vos. En comptes de tindre que fer això, doncs, el cotxe ja sap on és, ja sap quina és la seva asseguradora, ja sap on estàs en el mapa, ja sap quins serveis i qui te'ls pot prestar. I fins i tot pots saber coses tan senzilles com pel fet de dir, si tu has de marxar avui, no t'arreglarem el cotxe, millor que no busquis una peça de recanvi com es van posar a fer, com dir, simplement fica'm un provisional i tira mà i tira bitlles. Es poden dissenyar aquests serveis. Imagina't que es fa mal una persona. Poder-ho gestionar de la manera més ràpida i més econòmica tant per les companyies d'assegurances com per les companyies de servei i donant la millor experiència d'usuari a la persona que està dins del cotxe. És el cotxe, sobretot quan hi ha persones que estan de viatge, és un hub de serveis que hi ha una quantitat de negoci tremenda. I el que està fotent Apple què és? Crear plataformes, crear app stores, llocs on s'ofereixin serveis i cobrar comissions mòdiques. Per tant, Apple el que vol fer és prendre control del cotxe. Empreses com Mercedes, BMW, Seat, Skoda, Toyota no són companyies de sistemes d'informació. Què en saben? Saben fabricar cotxes, saben fabricar motors, frenos, sistemes de control d'estabilitat, i tot i que hi hagi quantitat industrial d'informàtica allà dintre, no són sistemes d'informació interoperables i, evidentment, no estem parlant de temes d'intel·ligència artificial. Apple sí que està aquí dintre. I no és el millor, per això us estic dient que aquest tipus de coses les farà també Google i les farà també Apple. El que jo crec que passarà és que aviat, i això ho saben els fabricants de cotxes, Apple els dirà: aquest hardware fica'l dins del teu cotxe i el teu cotxe es conduirà sol i el teu cotxe tindrà accés a tot aquest hub de serveis i els teus cotxes es vendran millor perquè tenen això, de la mateixa manera que es veuen venen Apple Car. Per què els fabricants de cotxes saben què és això? Seat no posaria Apple Car si sap que Apple està preparant-se per ser la seva competència. Està claríssim. Si jo sé que Apple vol ser el meu competidor i que Apple, el que Apple ha fet en la indústria de la música, jo diria: ei, 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 que no vendré mai més Seats, la gent comprarà iCars o Apple Cars o el que sigui. No, i continuen treballant amb ells. Apple el que farà és algun tipus d'aparat o algun tipus de cosa que s'incrustarà en els sistemes dels cotxes i que a partir d'aquí tindrà accés al GPS, tindrà accés al sistema d'autoconducció, al sistema de LiDAR, a les càmeres, etc, etc, i a partir d'aquí es podrà crear com una mena primer d'aplicacions base d'Apple, les més profitoses, incloent Apple Pay, no oblidem, entres a la gasolinera i ja pagues directament amb Apple Pay. Imagina't pagar, anar a la gasolinera o tindre que sortir del cotxe. Ja et venen, et foten, el cotxe cosa queda apagada i tu fots al camp. Aquest tipus de coses són els que estan treballant. No fabricant un cotxe, perquè no en saben, no és la seva feina. Una altra cosa és que em diguessis que jo què sé, que Apple ha comprat General Motors o que ha comprat LG o que ha comprat Kia o que ha comprat amb algun altre gran fabricant, però no està fabricant, no vol fabricar un cotxe, no li fa falta. El que està fent és el sistema per informatitzar cotxes, però això també estic convençut que ho està fotent Google i estic convençut que també ho està fotent IBM, perquè IBM tenen Watson, que és un dels sistemes d'intel·ligència artificial més bèsties. I també ho està fotent Tesla, el que passa que Tesla s'ho estan fotent ells mateixos in-house. I en aquest cas és molt interessant, perquè Apple d'aquesta manera deixarà de ser Apple, que són els que es fan la seva pròpia pila des de dalt a baix, que controla tot el seu hardware. Els que faran el que fa en Apple són Tesla, que faran el seu hardware i el seu software. Com deia, Elon Musk torna a ser l'encarnació de Steve Jobs i Steve Wozniak junts, i Apple potser serà el proper Microsoft. Ai, què hi farem? Ho seguis. A seguir bé les vacances, a suportar l'escalfor, i em renyeu per totes les coses que segur que m'he equivocat. Una abraçada.
Sí. You people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears.